Sintonia de retalls de premsa. Ens acompanya Juani García. Bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, bueno, ja t'hi dic, avui tota despistada.
Despistada,
que...
no?
Sí.
Avui estàs despistada.
Em sembla que és aquesta abstèmia primaveral, perquè mira, avui el dia està tristó. L'altre dia feia calor. Ahir també estava el dia mig tonto, perquè vam anar al gimnàs i tampoc estava...
Sí, però sí, bueno, sí, està el dia així una mica estrany, sí.
Diuen que pujaran les temperatures a tot el Mediterrani, ja veurem.
I que no pugin tant, tampoc.
O... No, perquè no es bo tampoc. Mira, no plou.
No,
mira,
no.
Els pobles dels voltants ja estan amb cubes d'aigua.
No, o sigui que... està la cosa seriosa.
Però jo el que no hi entenc, hi ha restriccions d'aigua, no, els pantanos estan buits i només fan que construir-hi piscines, nena, i omplint-les. Allà baix en pocs dies n'han fet 4. Tu saps el que vol dir això?
Sí, sí.
Que això s'ha d'omplir.
Sí, sí,
clar. I, bueno, i la que té i l'ha de reparar, l'ha de buidar, l'ha de tornar a omplir. O sigui, si les restriccions són per als que no tenen res, doncs els que tenen també que, vaja, que es cordin una mica el cinturó, però bueno.
Això és la consciència de cadascú, Juani.
Sí, bueno, no, jo trobo que els ajuntaments han de guanyar perquè han de fer permisos d'obres, però escolta, si no es pot, doncs espereu-se l'any vinent, a veure com funciona tot.
Ai, és complicat, és complicat.
Sí, i després has de pagar el mínim encara que no en gastis. I saps què fan? Venen, renten els cotxes, renten la... S'emporten la roba bruta de Barcelona cap aquí, eh? I després passes per davant de les cases un cap de setmana i tot és roba estesa. I els hi dius què? Diu no.
Quina gent més neta.
Paguem el mínim, doncs per lo menys la gastarem.
Bueno, això tampoc és plan, no?
Bueno, però...
Sí, sí, clar, no, s'entén si...
Cada un en su casa sabe lo que pasa, no?
Si es cobra el mínim, doncs sí.
Pues ja està. Que cobrin menys, perquè tu, si tu no gastes 40 metres cúbics...
45.
Ah, no, 40. Allà baix a la plana són 40.
Ah, creixell 45, eh?
Però és que van posar un que va gastar un metro cúbic, que la va ficar a la factura al Facebook, un metro cúbic, li van cobrar 73,80 €. I estava tot emprenyat. Ja et dic, va posar la factura al Facebook, o sigui, amb això t'ho dic tot.
Clar, perquè és el mínim.
Ja. Yeah. Sí, diu sí. Que el calendari de la ceba, tu havies... havies
de la ceba?
Sí, no havies sentit parlar d'això? Jo tampoc.
De la ceba, no.
De la ceba, doncs, bueno.
Del cordill, sí.
Diu que, sí, bueno, el calendari del cordill el tinc... Bueno, jo me'l comprava ara, no, perquè no el trobo.
Ara és més complicat, sí.
Sí, sí, jo a vegades quan he anat a Tarragona, a la papereria aquella de la Rambla, sí que l'he comprada, però per aquí, per raó de pels voltants, no la trobo, no? Diu que el calendari de la ceba és un costum que es practica al camp català per predir la meteorologia i per tot l'any, i que s'inicia, segons aquesta tradició, una ceba és capaç de predir 12 mesos de clima.
Oh.
Poc abans de que s'iniciï la nit de Cap d'Any, o sigui, aquest any, quan arribi la nit de Cap d'Any,
sí,
es talla una ceba blanca per la meitat i es separen 12 capes. Diu que cadascuna correspon a un mes de l'any. Després es deixen a la intempèrie amb una petita quantitat de sal en cada capa i just al matí de l'any 20 de l'any nou s'observa l'estat de les capes. Aquelles que han acumulat més aigua indicaran els mesos més pluviosos de l'any. Tu fixa quina cosa més senzilla, eh?
Oh, i tant.
I les capes amb menys acumularan, doncs clar, èpoques de més sequera.
Sí.
Diu, cal destacar que el resultat obtingut solament és vàlid per la zona on s'ha fet aquesta predicció, no? I diu que aquest origen pagano campesino té una explicació. Les capes més petites de la ceba corresponen als primers mesos de l'any i als primers mesos de l'estiu, i les més gruixudes als mesos més plujosos, tant a la primavera com a la tardor. Per la ceba, per la sal, compleix la seva funció. Clar, saps que la sal, quan posa sal, es queda com aigualit, no?, tot el que hi ha. I diu que concentra l'aigua present a la ceba, per tant, les capes més carnoses i grosses que acumulen més aigua són les que alliberen més líquid a l'estar en contacte amb la sal. I no és possible la fiabilitat exacta, com tampoc, si aquesta tradició al final no es perd, només falta que una ceba tallara i es
para. És fàcil, no? Sí, sí, sí.
Bueno, aquest de les cabanyueles també ha dit que tindrem a l'abril aguas mil, o sigui que...
A veure si és veritat, que plou.
Sí. Diu que a Vandellós, al novembre, es compleix 20 anys de la pèrdua per part de Vandellós en favor de la localitat francesa de Cadarache de la candidatura europea per allotjar el projecte del reactor experimental de fusió nuclear ITER. Dos dècades després, i amb l'horitzó de l'enderrocament, cada vegada més a prop, tenim una oportunitat d'or per transformar i reactivar econòmicament un municipi molt dependent de la producció energètica i al mateix temps posicionar-nos al mapa internacional de la ciència i tecnologia i ser pioners en la sanitat pública espanyola en el camp de la investigació i el tractament del càncer con protones. Hi ha un projecte de reconvertir l'antiga central nuclear de Vandellós 1 en un centre de prontoteràpia. i diu que va néixer fa més de 7 anys d'un treball de fin de grau de l'arquitecte Carlos Gonzalo del grup d'investigació CAIT de l'Escola d'Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili. Diu que des de llavors la iniciativa ha passat per un número de despatxos dels Ministeris de Sanitat i d'Indústria, de Govern de Salut, de Treball, bueno, com passa sempre, no?
Sí.
I universitats de la Generalitat de Catalunya. I aquesta innovadora tècnica de lluita contra el càncer només s'aplica en hospitals privats de Madrid. O sigui que
caram.
Catalunya diu que no disposa cap centre de prontoteràpia. El passat desembre, el Ministeri de Sanitat diu que va formalitzar el contracte d'implantació de 10 equips a tot Espanya, financiats per la Fundació de Amancio Ortega, un altre projecte que també ha financiat aquest senyor. I diu que el projecte permetirà als pacients anuals a donar servei de proximitat a Catalunya, Aragó, la Comunitat Valenciana i Balears, ja que el centre estaria ubicat a poc més de 2 hores de les principals ciutats i tenim una oportunitat d'or, clar.
Molt bé.
Si s'arriba a fer, total, Vandellós està aquí.
Sí, sí, i tant.
I diu que una noia madrilenya ha pujat un vídeo sense parlar en català i les xarxes, doncs clar, són per...
Parlar en català, no?
Sencer, un vídeo sencer, sencero.
Un vídeo sencer.
Sencero.
Sencer, sí.
Parlant en català. I les xarxes s'han omplert de comentaris de recolzament. Diu que Clàudia, una tiktoker que viu a Madrid, sap 6 idiomes. Diu que encara que no ha nascut, no viu a Catalunya, entén i parla perfectament el català. És estudiant de traducció e interpretació. I diu que a casa seva sempre ha vist les pel·lícules i les sèries en versió original, un fet que l'ha ajudat molt a tenir bona oïda per aprendre noves llengües. Jo me'n recordo...
Doncs això és un exemple, de...
Jo me'n recordo ja fa temps que ho deien, que perquè tenien de traduir, que posessin rotulacions, no? Però que els actors parlessin en la llengua que estava gravada la sèrie, però bueno. I diu que la sèrie de TV3, Merli, té una gran aportat, li va aportar una part del mèrit. Lloro d'emoción, unas tanto y otras tampoco. Diu, habla mejor que jo que vaig néixer a Barcelona. L'ambient va bastant carregat després de que unes setmanes abans les infermeres aquestes de la Vall d'Hebron es queixessin que per accedir a les oposicions tinguessin de parlar català, no? I diu que una infermera valenciana li va dir, si te mudes, te adaptes. Begoña Suárez, que és gaditana, diu que estava tota contrària perquè no volia fer-lo en català. Així que aquesta diu que se'n va anar a Holanda i que va tindre d'aprendre l'holandès per poder treballar. Clar, és que si te'n vas a Holanda...
Sí, que està clar, que no hi ha dubte.
Te'n vas
d'enfermera... I que és ser molt curt de mires no voler aprendre un idioma, sigui el que sigui, eh?
Si el saber no ocupa lugar...
Evidentment, o sigui, que no.
Tu...
Però ja és molt curteta.
Jo et conec una noia que està a punt de jubilar-se, li deuen quedar 2 o 3 anys, bueno, depèn si l'allarga la jubilació.
Sí, sí.
És psicòloga i ara està fent dret. I li dic, què fas, Núria? Diu, estudiando derecho. Digo, no, estàs sentada, eh? Derecho, tu estàs estudiando. I diu l'altre, diu, pues quan se'l tregui el títol ja estaràs jubilada. Diu, bueno, però ja lo sé. Bueno,
i tant. Pues està.
Diu que així seran les comunitats autònomes si fossin estudiants. Diu que Andalucía seria el graciosillo, que sempre fa bromes perquè tothom rigui. Catalunya diu que seria l'estudiós, amb les millors notes. Extremadura seria el fuerte i Madrid l'alumna fiestero i popular. Galícia diu que seria el travieso. Cantàbria, el tímido. Múrcia, el guapo. Castilla i León seria el suertudo. Astúries seria el torpe. Aragón, el comilón. I la Comunitat Valenciana, l'amistoso. I Canàries, el rico. Encara que n'hi ha dos... A València no en dic res, però bueno. I diu que si... El títol és si Espanya fos un col·legi. I diu que Canàries seria el que ve una vegada al mes i el que sempre arriba tard perquè és una hora menys. Si Astúries fos el torpe, llavors tots els altres no tenen sentit, clar. Bueno, diu que Valladolid han fet la ruta de la luz en un recorregut nocturn turístic que el 2011 ja li va donar el títol de ciutat millor il·luminada del món.
Uh-huh.
Els seus edificis i monuments diu que estan il·luminats en diferents colors. Els de color blau porten a la memòria l'antic cauce del riu Esgueva. O sigui que...
Molt
bueno,
bé.
Has vist aquest vídeo del senyor Felipe VI tocando los cajones?
No.
Pues el rei ha anat a Càdiz. I, clar, com que estan celebrant les cultures aquestes iberoamericanes, pues, ell va arribar allà i sus majestades los reyes se han unido a una cajoneada que ha tenido lugar para conmemorar el origen del cajón flamenco en el marco del programa cultural del cajón. I li van dir que seies amunt, que tenia dos buits. La Letícia va seure amunt, però es va posar el bolso a sobre de la faldilla, però aquella es va quedar quieta.
No va tocar.
No, però ell sí, ell va anar seguint el compàs. I els altres li deien, ese caballo, ese caballo. I els altres deien, el primer rei cajonero d'Espanya. Bueno, ell s'ho va passar bé, mira.
No, i tant, molt bé. D'això es tracta.
No, no dic jo que...
Que treballi.
Sí, sí, pobre home.
Sí, pobret, pobret.
Sí, estarà, que, com dèiem el pare, te habrá cerniau, no? Diu, bueno, saps amb allò que van fer de les dones que no havien obtingut cap títol? Diu que el Premi Cervantes només està reconegut a 6 dones i 41 són homes. El 1988 li van donar a María Zambrano, que era espanyola. El 1992 a Dulce María Loinaz, que és cubana. El 2010, Ana María Matute, que també és espanyola. El 2013, Elena Poniatowska, que és mexicana. El 2018, Laida Vitale, que és uruguaya. I el 2021, Cristina Pérez Rossi, que era uruguaya. I el 2022, clar, li van donar a Rafael Cárdenas. Diu que l'any 1882 una real orde prohibia l'accés de les dones a l'ensenyança superior i l'any 1888 es va permetre matricular-se a títol privat. Necessitaven el permís del pare o el marit, sí, i la supervisió del Consell Universitari. A Randa havien d'anar acompanyades d'un professor i no podien compartir aules amb alumnes masculins. I l'any 1910 es va obrir la matrícula lliure per dones. O sigui que...
Gràcies, no? Encara
sí,
hem de donar
bueno, jo això ho he viscut amb el carnet de conduir, eh?
Sí, no?
Jo me'l vaig voler treure quan tenia 18 anys ja. Mon pare, vinga, va, anem a l'autoescola i quan arribem allà, diu, no, no, has de fer el servei social. Dic, home, com que he de fer el servei social? Si a mi... Sí, sí, has d'anar a la Falange a fer el servei social. I si no, si estàs casada, amb el permís del teu home. Jo, amb 18 anys que estava soltera, bueno, doncs va, em vaig tindre de perdre 2 anys fent el servei social. I allò et donen la cartolina aquella i amb aquella cartolina... Podies
ja
anar...
podies apuntar-te a tret del carnet.
O el que volguessis. Què et sembla?
Horrorós.
Però horrorós.
Estàvem ben grillats.
Però sí. Horrorós, horrorós. I diu que la guerra d'Ucraïna pues, va estallar fa més d'un any amb el context que els preus havien pujat a conseqüència de la recuperació econòmica després de la pandèmia. És com si una lesió t'agafa desentrenat, t'agafa malament i fa que et recuperis pitjor. O sigui ja. Que li donen la culpa a la guerra d'Ucraïna i estava ja... Comparava el professor de l'Escola de Negocios, AEE Business School, Àlex Alegret. Els preus, a passar de les mesures que van aprovar el govern, segueixen a l'alça. Al final només tens una butxaca, entra uns diners i amb ells tens que organitzar la teva vida. I tot recomanar per dormir, menjar i beure, han d'anar vestits també. Molts consumidors s'han vist obligats a buscar alternatives per gastar menys i han canviat els seus hàbits de compra. Les botigues de segona mà diu que han notat un augment de les vendes. I en els supermercats la gent compra les marques blanques per estalviar-se més, clar.
Home, és que...
És que és normal.
La situació és delicada, eh?
Vols que et doni una lliçó de valencià, no? No diuen que el valencià i el català són iguals?
Home. Doncs
pues no. Tu saps com es diu la galleda, que és el cubo, en valencià? Doncs pues es diu poal. O sigui, que tu quan et diguin, dame el poal, ja saps
poal, ja sabré què és.
Que és la galleda. Si vols l'escombra, has de dir la granera.
Ah, però això també es diu a Lleida. Doncs
pues la granera. Si el cabell li diuen el moño. A levantar-se, alçar-se. Bueno, alçar-se també és aquí. Els mitjons, allà li diuen calcetins. Són més modernos. El mirall, que és l'espejo, espill.
Com a Lleida.
Mm. Sí. Coí. I la patata?
Pataca?
La patata es diu creïlla.
Creïlla?
Sí. I porta dièresis a la...
Em pregunten... Em demanen una creïlla i no ho sabria, eh?
Salir, eixir. Vols eixir?
Ah, molt bé.
Sí. I aquí, així, bueno, aquesta més o menys...
Sí, aquesta sí, la podem deduir.
I vámonos, diu Mone. Vinga, Mone.
Mone. Mone també és
dintre una estona, la Juani també li diràs, vinga, Mone. Mone. Sí. Mare meva, ahir li dic a les meves nebodes, dic, què esteu dient? Tia, estem parlant? Dic, bueno, pues, madre mia, pues, no sé què parleu. Bueno, diu que multen a un veí de Castelló d'Empúries per pintar una línia groga a tocar el seu garatge.
Home.
Modificar, ocultar i retirar la senyalització d'una via vulnera la normativa segons l'article 58 de la llei sobre el trànsit, que són 3.000 euros de multa. Que saps que també vam comentar un dia d'un que també tenia una línia discontínua i podia allà creuar i ficar cap a la seva finca. Sí. La van pintar i ell que va fer una nit, con alevosía y nocturnidad, va agafar un pot de pintura.
I la va despintar.
Però, sí, però és que la va enxampar la Guàrdia Civil de Tràfic. I
clar, això és...
Diu que l'Isure Parts ha obtingut la millor puntuació en el concurs tant de proposta de gestió del personal i del manteniment de les instal·lacions com l'oferta econòmica. L'empresa pagarà 2 milions d'euros de cànon anual, una quantitat que fins ara no passava dels 240.000. Es van presentar 4 empreses. L'Isure Parts, que ja va guanyar, PortAventura World, la segona l'alemana Wonder White, i Aunar Group, amb seu a Reus. Obrirà l'1 de juny i tancarà a finals de setembre. Serà per 2 anys prorrogables. Què et sembla? Bueno, PortAventura no l'ha guanyat, perquè es veu que les volia quedar. Mm. I ara també està amb això del... Com es diu? De la concessió del parc aquàtic aquest que hi ha.
Vinga, que anem acabant, Juani.
Anem acabant, si vols te dir... Bueno, sí. Tinc aquí la frase aquesta que també està molt bé i te la llegiré. Estic una mica a tontear. Dice, es difícil hacer que un hombre entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda. I això ho ha dit Ibsen St. Clair.
Molt bé. Juani.
Sí, és veritat, poderoso caballero d'un dinero.
Que ho és.
Vale.
Tornem la setmana que ve.
Igualment,
gràcies.
Adéu.